TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 16 de febrer, en què estan pendents de l'estat de salut de la dona de 31 anys que ha estat ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella Sant Antoni de Portmany. L'home tenia un ordre d'allunyament i està detingut després d'atacar també la mare i la germana de la víctima, que varen ser ateses per politraumatismes. Els fets es van produir ahir diumenge al matí. L'IBEDONA ha condemnat la nova agressió masclista i ha expressat el suport a la família. Tot d'una, en parlam, abans però repassam altres qüestions de l'actualitat. I és que des d'avui fins divendres els metges estan convocats a una vaga, reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió independent de la resta de sanitaris.
Es tracta d'una vaga indefinida, ja que la repetiran a partir d'ara una setmana cada mes. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic CIMEVAL.
Lo que los médicos no queremos es seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados.
Els hospitals, els serveis mínims, són els d'un dia festiu, mentre que en l'atenció primària hi haurà d'haver com a mínim un o dos metges per centre de salut i un pediatre.
I en els esports, el Reial Mallorca ha tornat a caure en zona de descens. Cisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells van perdre 1-2 contra el Betis a Son Moix i amb 24 punts marquen la zona de descens per damunt de Llevant i Reial Oviedo. El Betis es va avançar al minut de 7 en gol d'Abde i el temps afegit de la primera part Bacambú feia el segon. Morici, amb el seu gol número 16, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no va aconseguir empatar el partit. A la primera federació, triomf de l'Ude Eivissa per 2-0 contra el líder, el Sabadell a Can Misses, i en bàsquet, a la primera fe, victòria de l'Estia Menorca al derbi balear contra el Figuí Palma per 76-69.
I pendents de l'agenda d'aquest dilluns, perquè després de les tragèdies ferroviàries a la península i de les reclamacions dels treballadors de serveis ferroviaris, avui el govern presenta un nou sistema de seguretat.
És l'anomenat Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari. Fa setmanes que el comitè d'empresa reclama a la gerència d'SFM més inversió en manteniment i infraestructures i l'enfortiment de funcions crítiques de seguretat.
En crònica internacional, l'alta representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Kaja Kallas, defensa els valors europeus davant les crítiques dels Estats Units.
Contrary to what some may say,
ho ha dit aquest diumenge en la darrera jornada de la Conferència de Seguretat de Múnich. La política comunitària reivindica que la civilització europea no fa front a cap mena d'eliminació. Ho ha dit en resposta a les paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. I avui també parlam de la frenada del teletreball. Després de l'impuls durant la pandèmia, vos explicam que el 26% de les empreses de més de 10 empleats a les illes permeten la feina a distància. És una davallada de 2 punts respecte del 2024.
I són 10 punts per davall de la mitjana estatal. El treball en remot és una opció limitada a les Balears, especialment per mort d'una estructura sectorial fortament orientada als serveis turístics i d'atenció presencial. Margalida Dardea és la directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral.
Que el teletreball sigui una realitat d'aquí a un any amb un percentatge molt elevat, crec que és una dada a una perspectiva massa optimista. Vull dir, necessitem que apoyat tant a treballadors com a empreses perquè això se pugui fer a terme.
Hem de dir que el teletreball és una bona opció per a alguns sectors, però per a altres és impossible. Per exemple, avui parlant dels pescadors. La flota professional de les Balears ha començat l'any amb importants pèrdues econòmiques. Aquestes setmanes, marcades per les borrasques i els temporals marítims, els han obligat a mantenir gairebé tota la flota amarrada.
Les confraries de pescadors qualifiquen aquests primers mesos de l'any com una de les pitjors campanyes que recorden. El president Domingo Bonin confirma que hi ha vaixells que en 3 setmanes només han pogut sortir 2 dies.
Això, sumat a que, que tenim barques paralitzades o aturades per lo del reglament comunitari, pues fa que s'oferta en els mercats sigui molt limitada.
Hem de dir que avui, tot i que l'AEMET no preveu avisos meteorològics a les Balears, sí que el vent podria bufar amb força a les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui el vent encara es farà notar. Aquest bufarà de ponent i ho farà moderat, en qualque cop fort, això sí. I, per tant, a la costa més exposada, l'onatge serà més intens. Això sí, el panorama marítim serà molt més tranquil a la costa situada més a recer. D'altra banda, en el cel, tindrem presència de núvol prims al llarg de la jornada, però això sí, no esperen precipitacions. I, d'altra banda, pel que fa a la temperatura, notarem una pujada que podrà ser important, sobretot entre Mallorca i Menorca, en aquests indrets. El termòmetre es podria arribar a enfilar entre 5 i 6 graus respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 17 i els 20 graus i fins i tot, de forma puntual en el cas de Mallorca, podríem arribar a assolir el llindar dels 21. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 15 a la Savina. A Mallorca 13 graus a Artà, 14 a Bunyola i 15 a Maria de la Salut. I a Menorca 13 graus a Mitjon Gran i 15 a Es Castells.
Són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Sastre i Caterina Banya a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I aquest dilluns estan pendents de l'estat de salut de la dona de 31 anys ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella a Sant Antoni. Aquest home tenia un ordre d'allunyament vigent i l'agressor està detingut.
Aquest darrer cas de violència masclista a les Illes, ahir de matí al barri de Can Tomàs, ha estat condemnat per les principals autoritats. La presidenta del govern, Marga Proens, n'ha fet un missatge a xarxes reclamant tolerància zero, també l'Institut Balear de la Dona. L'agressió va ser a les 10 del matí de diumenge, quan l'home va apallissar la víctima a l'interior del domicili de Sant Antoni. L'agressió li va provocar un traumatisme cranial i per la gravetat de les ferides es troba ingressada a la policlínica del Roser. Agents de l'Institut Armat van detenir l'atacant allà mateix per iniciar diligències davant d'aquest crim masclista, el més greu registrat a Eivissa enguany. També hi han intervingut tres patrulles de la policia local de Sant Antoni que han col·laborat en l'arrest i l'atenció a les víctimes. L'agressor, del que no s'ha facilitat cap més dada per part de la Guàrdia Civil, també va atacar la mare de 56 anys i una germana de 27 que varen ser ateses per politraumatismes, tot i que ja han rebut l'alta. El 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, també el 016. No deixa rastre la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
I l'altra notícia del dia és que des d'avui i fins divendres els metges s'aturen de fer feina com a protesta per la ruptura unilateral del Ministeri de Sanitat amb el comitè de vaga en plenes negociacions per la reforma de l'Estatut Marc. Demanen tenir un estatut propi. Els sindicats critiquen que el text està pactat amb altres sindicats no mèdics sense legitimitat representativa i que, per tant, no té en compte els metges. Per tot això, demanen al govern espanyol que es responsabilitzi de la situació i mogui fitxa.
Es preveu que la vaga tingui un seguiment del voltant del 70%. Aquí se sumarien els estudiants de medicina, deixant l'activitat acadèmica. Les aturades es repetiran una setmana cada mes fins al juny, amb l'objectiu que es torni a convocar el comitè de vaga. També el Col·legi de Metge de les Illes Balears ho reclamen. El president del COMIP, Carles Recasens, assegura que comparteixen les reivindicacions del sindicat. A més, consideren que negociar un estatut marc sense els metges no va enlloc i posa en dubte que les persones que han pactat el test puguin mirar amb dignitat el personal mèdic.
L'únic que poden sentir és vergonya i el que millor que podrien fer aquestes persones és demanar perdó. Demanar perdó perquè totes les persones que han participat en aquest estatut que s'ha firmat, sense els metges, el que han fet ha sigut han traicionat en els metges de la sanitat pública.
El president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, insisteix que els preocupa la seguretat dels pacients i per això reivindiquen un estatut marc que respecti les seves condicions laborals.
Lo que los médicos no queremos es seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados con cuotas obligatorias que no computan para la jubilación anticipada, que además están, digamos, peor pagadas que las horas ordinarias, y luego, evidentemente, no queremos que haya incompatibilidades de jefes de servicio y jefes de sección. Eso no aporta nada a la sanidad pública.
Reclamen que es creï una nova categoria A1, una jornada màxima de 35 hores setmanals i que tot el que excedeixi la jornada sigui voluntari i retribuït. El també president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears, Simeval, denuncia que les guàrdies obligatòries no computen per a la jubilació, que no estan ben remunerades i tenen sobrecàrrega assistencial. És per això que demanen un estatut que reconegui la idiosincràsia del col·lectiu.
Que respete la singularidad del médico, ¿no? Que resuelva las condiciones laborales del médico, que durante muchos años ha sido maltratado por las instituciones. Esto va a redundar en que los pacientes, tengan sus médicos y, por otra parte, también en la calidad y en la seguridad de ellos, cuando van a ver a su médico.
Davant les 5 jornades de vaga, els serveis mínims en atenció hospitalària seran els mateixos que en dies festius i es prestarà el 100% d'assistència en l'activitat urgent o crítica. En atenció primària hi haurà un metge i un pediatre per centre. En els que tinguin més de 20.500 targetes assignades, el de matí seran 2 metges i un pediatre.
Per tant, si hi ha una emergència, sí que serem atesos en aquests centres mèdics, però, com ha passat en vagues darrerament, en cas de tenir una cita programada no urgent, sí que és possible que es reprogrami en un altre moment. A part de la vaga, els metges també tenen previstes diverses concentracions.
Així és, cada dia d'aquesta setmana, a les 8:30, es concentraran a davant les portes de tots els hospitals. A més, a Mallorca, divendres aniran a davant la delegació del govern espanyol que està a Palma.
A partir de les 8:30 serem en directe, són espases perquè allà, com dèiem, hi ha prevista una concentració per motiu d'aquesta vaga. Ara són les 8:11.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Després de la tragèdia ferroviària d'Adamuz i Gelida i de les reclamacions del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca que demana mesures de seguretat i més manteniment d'infraestructures, avui migdia el govern presenta la implantació d'un nou sistema conegut com a Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari.
Aquest anunci es produeix després de setmanes de negociacions entre el Comitè d'Empresa i la Gerència dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Els maquinistes exigeixen un acord equivalent a l'assolit pel govern central amb els sindicats que preveu més inversió, manteniment i infraestructures, internalització i enfortiment de funcions crítiques de seguretat, entre altres. Aquest nou sistema de seguretat ferroviària serà presentat a les 12:30 a l'estació intermodal de Palma a càrrec de la presidenta del govern, Marga Proens, i del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.
Parlant encara de mobilitat, els taxistes de les Balears esperen com afirmar aquesta setmana que el govern no obrirà la porta a l'entrada de les companyies multinacionals que ofereixen els serveis precontractats de taxi privat, vol dir els VTC comercialitzats en aplicacions mòbils. En menys d'una setmana acaba la moratòria de la concessió de llicències del taxi i vehicles de transport en conductor i l'executiu de Proens hauria d'aprovar el decret de regulació del sector i de nous permisos per l'activitat.
En tot cas, confien els taxistes que les noves llicències que s'autoritzin també pel taxi convencional només, o siguin en comptagotes, temporals i no transmissibles. Diuen que, tret de l'estiu i en moments puntuals, no hi ha ni de bon tros feina per a tothom. Biel Moragues, president de la Federació del Taxi de les Illes, en declaracions al programa La Gran Vida.
La missa això té en tot moment el poder damunt l'oferta i la demanda, en el sentit de que, per exemple, hi ha una pandèmia, com hi ha hagut, enguany no hi ha de temporal, doncs pues enguany no n'hi haurà. Que l'any que ve n'hi torna a haver, doncs n'hi torna a haver. Que enguany en fan falta 300, doncs enguany són 300. Que l'any que ve són 100, doncs l'any que ve són 100.
Considera el president dels taxistes que la millor opció és no permetre cap nova llicència de VTC perquè diu que no compleixen les regles.
Totes les ciutats d'Espanya on no estan autoritzades a fer urbà ho fan. Les administracions són incapaços de controlar-ho, incapaços de sancionar-ho, i, evidentment, els que me diguin no, si surt cap, pensau que no poden fer urbà. No, no, es faran urbà i tu no t'aturaràs, ni te sancionaràs, ni te podràs seguir.
Els dels VTC és un servei subcontractat que no pot agafar clients pel carrer sense cita prèvia, cosa que també diuen els taxistes que no es compleix, però hi ha empresaris de les grans plataformes que defensen la seva bona pràctica.
Tú ves mi empresa que trabajo yo a mano alzada. No podemos pararnos porque no sabemos a dónde iría el cliente. Solo cogemos a clientes que nos entra en la aplicación.
Hi ha 3.600 sol·licituds de BTC presentades a les Balears, 600 de les quals d'una repesca obligada per la justícia després que l'executiu d'Armengol les hagués desestimat el 2018. Aquestes només podrien obtenir llicències per fer transports interurbans.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8:16. Avui vos explicam que aquí a les Balears només el 26% de les empreses de més de 10 empleats permeten el teletreball. Això és una lleugera davallada respecte del 2024 i encara 10 punts per davall de la mitjana estatal. També destacam un altre indicador. Dels més de 530 plans d'igualtat vigents a les empreses privades, tan sols el 22% preveuen que els seus empleats puguin fer feina en remot.
Aquesta disminució indica una frenada del treball a distància després de l'impuls durant la pandèmia amb minsa implantació a les Illes. Una contenció de la modalitat en remot que constata el darrer informe de l'Agència Balear de Digitalització i Telecomunicacions. Pel que fa al percentatge d'empleats que teletreballen de manera regular, també es redueix lleugerament del 13 al 12,5%, mentre que la mitjana estatal puja lleugerament fins al 20%, consolidant una bretxa persistent d'uns 7 punts percentuals entre les Illes i l'Estat. Tot i aquesta reducció en la proporció d'empreses i treballadors que fan teletreball, el nombre de dies de treball remot per setmana es manté estable amb una mitjana de 2,3 dies setmanals. Bel Llodrà, la cap de Societat Digital d'IB Digital, assenyala com a principals entrebancs que dificulten el teletreball.
Les empreses no estan preparades perquè no tenen una cultura digital o no estan lo suficientment digitalitzades perquè puguin dur la traçabilitat de totes les tasques que estan fent els seus empleats. Però és que això és una cultura. És a dir, tu t'has de comportar igual mentre treballes que mentre teletreballes.
En conjunt, les dades mostren que el treball en remot continua sent una opció limitada, especialment per mort d'una estructura sectorial fortament orientada als serveis turístics i d'atenció presencial. De fet, en el sector de l'hostaleria i restauració, també en el comerç, els treballadors que treballen en remot són poc significatius. Margalida Darder és la directora de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral de la Conselleria de Treball.
Que dels 534 plans d'igualtat registrats d'empreses de les nostres illes, un 22% d'aquests plans preveuen implantació de modalitat a distància.
Hem de pensar que les societats privades de més de 50 assalariats tenen l'obligació de registrar un pla d'igualtat. En tot cas, aquesta tímida implantació del teletreball a la privada contrasta amb l'administració pública. Entre tots els funcionaris i personal laboral de la CAIP, n'hi ha més de 700 150 que s'han acollit a fer feina en remot. La majoria són dones, prop de 540, i representen un 15%. El motiu és que no tothom pot accedir al teletreball. Jaume López és el responsable autonòmic del CESIF a l'administració pública.
La problemàtica més important és que hi ha d'haver una presencialitat mínima del 33%, i això moltes vegades, en la funció que fan els serveis i la quantitat de gent que pot demanar aquest teletreball, pues fa difícil que puguis tenir molt de dies de treball.
Es poden acollir com a màxim 4 dies a la setmana de teletreball sempre que acreditin més de 5 anys de serveis efectius en aquesta modalitat. Ara, la Conselleria de Treball té en marxa un comitè autonòmic de conciliació que derivarà en l'aprovació enguany d'un nou pla. El comitè, integrat per l'administració patronal i sindicats, pretén aprovar mesures per facilitar la conciliació, com la feina a distància, entre d'altres.
Si el teletreball és la mesura que més agrada a part sindical i a part patronal, pues treballarà aquí, i si justament a dins aquesta diagnòstic i en la progressió confecció del pla se volgués per un altre tipus de mesures de conciliació, pues també se'n recolliria una altra.
Aquí a les Illes fa pocs mesos s'ha aprovat la primera llei de conciliació que preveu més hores de teletreball.
Són les 8:21. Avui un dia més estan pendents del temps. Sembla que farà un dia una mica més tranquil, amb menys ventades que altres dies, però això sí, encara podria bufar el vent fort de manera puntual. Hem de dir que les borrasques encadenades de les darreres setmanes, amb sobretot molta mala mà, han impactat negativament en el sector pesquer de les Balears amb quantioses pèrdues econòmiques. En la darrera setmana, els pescadors professionals s'han vist obligats a mantenir amarrada la major part de la flota pesquera. Són prop de 270 embarcacions. Els ports tancats i el trànsit marítim suspès han interromput la cadena de transport del peix que ha desabastit moltes peixateries.
Així és, de fet, amb unes captures ben minvades pels temporals que han encarit de retruc el preu del peix d'aquí de les Illes. Algunes espècies fins i tot n'han duplicat el preu. Les confraries de pescadors qualifiquen aquestes primers mesos de l'any com una de les pitjors campanyes que es recorden. Les ventades, de fet, han agreujat i molt les captures, però també la limitació europea dels dies que les barques poden sortir a pescar. El president Domingo Bonin confirma que hi ha vaixells que en 3 setmanes només han pogut sortir 2 dies.
Això, sumat a que, que tenim barques paralitzades o aturades per lo del reglament comunitari, pues fa que l'oferta en els mercats sigui molt limitada.
I si miram el cas de la confraria del port d'Alcúdia, la més gran de totes les Balears, amb una trentena d'embarcacions, admeten que d'ençà de Nadal han hagut de mantenir-les amarrades durant més de 30 dies en total. La setmana passada només van poder sortir a pescar un sol dia. David Carci, el patró major, confirma que les peixateries repercuteixen directament la manca de captures en els preus finals.
Hi ha poca distribució i el peix s'incrementa molt més el seu preu. És a dir, és pitjor per al consumidor, perquè clar, el consumidor troba que les peixateries hi ha molt poc gènere i aquest gènere està excessivament car.
Heu de pensar que tot el peix que se consumeix aquí a les Illes, el 15% se captura a la mà balear. La majoria prové de les barques d'arrossegament immerses ja en un pla de gestió imposat des d'Europa en què es limita els dies de pesca. El cert és que després de setmanes encadenades de mal temps, com dèiem, el peix és ben escàs als mercats.
El tema és que venim de 3 setmanes que les peixateries hi ha molt poc peix de ses Balears. No perquè no vulguen sortir, sinó perquè la climatologia aixecés.
Perquè l'onatge i el vent ben fort també posen en risc les embarcacions amb danys importants materials i costos extra de protecció i de reparació. El darrer episodi, la llevantada de fa només 2 setmanes, va estar a punt de destrossar gairebé tota la flota de Cala Figuera.
I abans dels esports, destacant dues notícies també d'aquest dilluns. Una d'elles és un succés perquè la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal responsable d'haver perpetrat presumptament 78 furts a establiments de Palma. Els agents han detingut 4 homes, tots de nacionalitat espanyola, i que tenien multitud d'antecedents per delictes similars. Els integrants s'havien especialitzat a furtar una vintena de comerços de roba i farmàcia de la capital balear. I d'altra banda, també una informació de servei important, sobretot si circulau per Menorca, si conduïu per Menorca, perquè a partir d'avui dilluns es talla un tram de la carretera ME14 que connecta la General amb l'aeroport i el polígon de Mahó. El tancament durarà 2 setmanes i obligarà, per tant, molts usuaris a fer desviaments. Així arribarem a les 8:25 minuts.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el Reial Mallorca torna a caure en zona de descens. Cisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 1-2 contra el Betis a Somos i amb 24 punts marquen la zona de descens, només per damunt del Llevant i Reial Oviedo. El Betis es va avançar al minut de 7 en gol d'Abde i just abans del descans Bacambú feia el segon. Morici, amb el seu 16 gol, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no va aconseguir empatar el partit. Jago Barrasate ha parlat de l'enfrontament.
Y primer tiempo, pues sí, hemos tenido la posesión en alguna ocasión, pero creo que hemos defendido mal esas dos situaciones, ¿no? Entonces, te puede pasar alguna, pero sobre todo esa última jugada del primer tiempo, pues creo que irnos con 0-2 pues nos lastra mucho.
El tècnic també té clar que és el que ha de millorar l'equip.
Que entre todos tenemos que sacar resto. Yo entiendo el bajón de hoy, otra vez ahora en descenso, una semana más, pero pues que quedan 14 jornadas y es que esto va a ser así hasta el final. Me gustaría que no fuese así. Nosotros creo que lo tenemos que asumir y no conformarnos con eso e intentar, pues bueno, sobre todo el tema de encajar menos, ¿no? Porque al final hoy también son 2 goles y así es muy complicado seguir sumando, ¿no?
Jagoba diu que el més important és saber conviure amb el descens.
Bueno, tenemos que pensar que tenemos que ganar X partidos para poder conseguir el objetivo y el tema de estar o no en descenso pues puede afectar, pero yo creo que nosotros tenemos que saber convivir con ello y una de las claves va a ser eso.
Malgrat la derrota, l'entrenador mallorquinista creu que l'equip tindrà un final feliç en aquesta temporada.
Una derrota no te tiene que hacer pensar que vas a descender ni una victoria que te vas a salvar. Entonces esto es un camino largo, son 38 jornadas, quedan 14 partidos y sí, creo que va a haber sufrimiento. Me gustaría decirte que no, pero dentro de ese sufrimiento estoy convencido que vamos a tener un final feliz.
I pel que fa als altres partits, 2 resultats que no beneficien els interessos del Mallorca. El Rayo va sorprendre guanyant 3-0 l'Atleti de Madrid i victòria del València, que surt del descens, al camp del Llevant per 0-2. També es va jugar el Real Oviedo 1, Atleti Club 2, i avui es tancarà la jornada 24 amb el partit entre Girona i Barça a les 9 del vespre. I el pròxim partit del Mallorca serà diumenge a Balaïdos contra el Celta. A la primera federació, l'UD Eivissa es va imposar líder al Sabadell per 2-0 amb els gols d'Izan Jurrieta i Fran Castillo a la segona part. Un marcador que permet als blau-cel situar-se a 4 punts de la zona de play-off d'ascens. Miguel Álvarez és l'entrenador de l'UD.
Yo creo que hemos hecho partidos interesantes. A lo mejor este ha sido globalmente mejor que otros en el aspecto de que creo que no han tenido ni una ocasión de gol. Creo que no han tenido ni una posibilidad. Pero seguimos igual, haciendo muchas posibilidades. Creo que vuelve a ser otra vez una victoria de plantilla, de equipo, de grupo.
A la segona federació, el Poblense continua líder, tot i empatar 2 al camp del València Mestalla. L'Atleti Balears, tercer a la classificació, no va poder retallar punts després d'empatar sense gols al camp de l'Alcoià. Luis Blanco és l'entrenador blanquiblau.
Contento con la actitud del equipo, pero sí que es cierto que nos ha faltado un puntito, ¿no? Un poquito de soltura, sobre todo en la parte de arriba. Pero bien, contento por cómo hemos competido, pero bueno, esperábamos ganar, así que tampoco nos podemos ir contentos por lo que es el resultado, ¿no? Sí que por las sensaciones, pero bueno, vamos a ver la semana que viene a ver si podemos hacerlo bueno.
La Societat Esportiva Eivissa va empatar 1 al camp del Coe, el Torrent, i l'Andratx i el Porreres continuen en posicions de descens. El conjunt andritxol va caure per 3-0 al camp del Sant Andreu, mentre que l'equip de Jaume Mut ho va fer per 1-2 contra el Girona B. I a la segona federació femenina, victòria del Balears contra l'Ona Sant Adrià per 3-2. I en bàsquet, a la primera fe, victòria de l'Estia Menorca al Derbi Balear contra el Figo i Palma per 69 a 76 a Sant Moix. Amb aquesta victòria, els menorquins són setens a la classificació i continuen en posicions de play-off, mentre que el Figo acumula la seva segona derrota consecutiva i se situa nova. Escoltam Javi Zamora, tècnic de l'Estia.
Y creo que tiene mucho mérito el cómo hemos aguantado el envite, cómo hemos estado o hemos vuelto a coger la iniciativa en ese último cuarto, siendo muy, muy sólidos respecto a la manera de elegir los tiros.
I el Palmer Bàsquet va perdre per un contundent 65 a 85 contra el Leima Coruña.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dilluns. Una dona de 31 anys continua ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella a Sant Antoni de Portmany. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. L'agressió es va produir a les 10 del matí de diumenge al domicili familiar de la víctima al barri de Can Tomàs. L'home, que tenia una ordre d'allunyament de la seva exparella, va atacar també la mare de 56 anys i la germana de 27, que varen patir policontusions. Agents de l'Institut Armat varen detenir l'atacant allà mateix per iniciar diligències. Després de ser estabilitzada a les urgències de Can Misses, la víctima va ser traslladada en estat crític amb traumatisme cranial a la clínica del Roser.
I des d'avui i fins divendres, els metges estan convocats a una vaga, reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió, independentment de la resta de sanitaris.
Es tracta d'una vaga indefinida, ja que la repartiran a partir d'ara una setmana cada mes. Als hospitals, els serveis mínims són dels d'un dia festiu, mentre que en l'atenció primària hi haurà d'haver com a mínim un o dos metges per centre de salut i un pediatre.
I també avui el govern presenta un nou sistema de seguretat als trens després de les tragèdies ferroviàries a la península i de les reclamacions dels treballadors de serveis ferroviaris.
És l'anomenat Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari. Fa setmanes que el comitè d'empresa reclama a la gerència d'SFM més d'inversió en manteniment i infraestructures i l'enfortiment de funcions crítiques de seguretat.
A partir de les 8:45 minuts tindrem més informació de proximitat. Serà a temps a l'informatiu matí de les notícies de cada illa, les edicions insulars, el debat sobre l'ús del burca i el vel integral arriba a Menorca. Agel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El PP posarà la qüestió avui sobre la taula en el plenari insular, que ha de començar a les 10 del matí. Els populars reclamaran la prohibició del seu ús als espais públics. Considera que són peces de roba que oprimeixen les dones, igual que els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina. També es farà la petició al govern perquè declari les places de l'àmbit sociosanitari com de difícil cobertura per mirar de captar i fidelitzar professionals.
A Mallorca, Ports ha adjudicat les obres de reparació dels pantalans i del moll de Ribera del port de la colònia de Sant Jordi per 1,1 milions d'euros amb un termini d'execució de 7 mesos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El projecte preveu la reparació estructural dels pantalans i del moll de Ribera amb l'objectiu de reforçar la seguretat, millorar les condicions d'ús i perllongar la vida útil de les instal·lacions. El termini d'execució previst és de 7 mesos, que començarà a comptar a partir de la firma de l'acte de comprovació de replanteig.
Ara són les 8:32 minuts. En aquesta hora comença la concentració de metges a les portes dels hospitals, convocada per mort de la vaga que comença avui.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I anem en directe fins a l'hospital de referència, fins a Son Espases. És allà on els metges duen a terme la primera de les protestes d'aquesta setmana, que avui ha començat i que finalitza divendres. Reclamen millors condicions laborals que es plasmin en un estatut marc propi. A Son Espases hi ha el nostre company, Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, idò, així es comencen a arribar els metges aquí a les portes de l'entrada d'hospitalització de Son Espases. De moment són una cinquantena i ho fan vestits en la seva bata blanca, i és en aquestes bates blanques on duien unes ferretines que diuen metges en vaga. Els sindicats mèdics denuncien que l'Estatut Marc que elabora el Ministeri de Salut de Mònica García no té en compte les seves especificitats com a col·lectiu. N'escoltam un parell de metges.
Estamos realmente cansados, llevamos
muchos años, yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Reclamen, entre altres coses, que les guàrdies computin com a temps treballat i que, per tant, es tinguin en compte per a la seva jubilació, que els descansos que generen també es respectin i incideixen en que les guàrdies són obligatòries i en un règim d'incompatibilitats on els facultatius asseguren que et senten discriminats. Carolina Pérez és vicesecretària del sindicat mèdic Cimeval.
5 anys més de feina que els altres, me vull voler per a jubilar antes. No demanant res raro, demanant el que tothom demanaria. El que passa és que els metges fins ara pues, no mos han mobilitzat com tocava i ara és el moment de començar a dir s'ha acabat en això.
Cada dia d'aquesta setmana, a aquesta hora, a les 8:30, els facultatius, els metges, es concentraran davant de les portes de tots els hospitals. Recordem que els serveis mínims que Salut ha establert per aquesta vaga són els equivalents, els previstos per un dia festiu.
Gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe. Per tant, en cas d'emergència, en cas d'haver d'anar a urgències, sí que hi ha servei mèdic, també a l'atenció primària hi ha d'haver com a mínim un metge i un pediatre a cada centre. Això sí, és possible que en casos no urgents s'hagin de reubicar algunes de les cites. Ara són les 8:35.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquete. Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara,
sí, ara tenim el nostre dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:37. En aquest repàs a l'actualitat que fem, ara és moment de parlar dels titulars més destacats de la crònica estatal i internacional, i començam amb l'economia, perquè la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, signarà avui amb els sindicats majoritaris l'increment del 3,1% del salari mínim interprofessional, un acord que, recordam, rebutja la patronal COE-CEPIME.
Així, l'SMI puja 37 euros bruts mensuals fins a arribar als 1.221 euros bruts als mes repartits en 14 pagues. També hi assistirà el president del govern central, Pedro Sánchez. Serà en la mateixa jornada en què presentarà el Fons Sobirà Espanya Creix, que està dotat en 10.500 milions d'euros, dels quals una part es destinarà a construir habitatge per a lloguer assequible. L'objectiu és mantenir l'impuls inversor dels fons europeus associats al Pla de Recuperació.
I la portaveu del grup popular al Congrés, Esther Muñoz, ha criticat el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, l'acusa d'accelerar els pactes que diu que són més radicals amb els seus socis més radicals.
Muñoz ha recordat el cas de les Balears, on fa 15 dies el PP aprovava amb el suport de Vox una proposició de llei per instar el govern d'Espanya que prohibeixi el burca en espais públics. De part seva, la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz, ha retret els populars que han canviat el seu discurs per l'influència dels d'Abascal.
Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles.
Están absolutamente presos de Vox. Están en esa carrera a ver quién es más ultra, compitiendo y haciendo el mismo discurso migratorio, lleno, por cierto, de bulos y desinformación.
I la companyia amb seu a Palma, Air Europa, serà la primera aerolínia espanyola a reprendre els vols amb Veneçuela. Tornarà a operar a partir d'aquest dimarts, dia 17 de febrer.
La reactivació de les rutes Madrid-Caracas de les aerolínies espanyoles es produeix després de l'aixecament de les restriccions que varen afectar la connectivitat aèria des de finals de novembre de 2025 per qüestions de seguretat. La primera en tornar serà Air Europa, seguida de Plus Ultra, que ho farà principis de març, i Iberia, que preveu reprendre els seus vols a l'abril.
Anem amb la crònica internacional, perquè l'alta representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Kaya Kallas, ha defensat els valors europeus i ho ha fet després de les crítiques dels Estats Units. Ha estat diumenge, a la darrera jornada de la Conferència de Seguretat de Múnich.
La política comunitària ha reivindicat que la civilització europea no fa front a cap mena d'eliminació, tot i que alguns diuen que existeix una Europa decadent i woke.
Contrary to what some may say,
l'escoltam és la resposta de Kallas a les crítiques dels Estats Units, país que també defensa que la Unió Europea sigui forta per si sola.
We don't want you to be dependent.
La veu del secretari d'Estat, Marco Rubio, ha afirmat que des de Bratislava que no volen que els països de la Unió siguin vassalls dels Estats Units, sinó que siguin aliats forts.
I d'un nou intercanvi de retrets entre Europa i els Estats Units, tot quan es compleixen 2 anys de la mort de l'opositor rus Alexei Navalny. I quan es compleix aquest aniversari, el Regne Unit, Suècia, França, Alemanya i Països Baixos han assegurat que va morir enverinat amb una toxina letal i no, per tant, per causes naturals, com sosté Rússia.
En un comunicat apunten que han arribat a aquesta conclusió a partir de diverses mostres preses de Navalny i que confirmen de manera contundent la presència d'epibatidina, una substància que es calcula que és 200 vegades més letal que la morfina.
I comencem la setmana una vegada més pendents de el Pròxim Orient. Allà, el govern d'Israel ha aprovat designar àmplies zones de la Cisjordània ocupada com a propietat de l'Estat d'Israel.
I aquesta és la primera vegada que ho reconeix des de l'inici de l'ocupació l'any 1967. Això, segons les autoritats palestines, implica l'annexió de facto d'aquestes. Consideren que és una amenaça per la seguretat i l'estabilitat, així com una violació flagrant del dret internacional.
I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, vol que l'Iran limiti a 300 quilòmetres l'abast dels seus míssils balístics. És una de les condicions per arribar a un acord amb els Estats Units.
Aquest també hauria d'incloure que tot el material enriquit amb urani surti del país i que deixin de finançar Hezbollah. Tot quan l'Iran ha confirmat que demà començarà una segona ronda de negociacions sobre el seu programa nuclear amb els Estats Units i que la celebraran a Ginebra.
L'Iran afronta aquests dies un futur incert, tant amb les revoltes internes com amb la pressió internacional. N'hem analitzat la situació amb un expert en història. Perquè, sens dubte, és complexa la història d'aquest país. A partir d'ara, hi ha diverses possibilitats de cara a un futur. La possibilitat és que continuï el règim mitjançant una repressió intensa. Un segon escenari, menys immediat però possible, seria una transformació gradual dins el mateix sistema, i un tercer seria un canvi profund, un col·lapse del règim que sembla avui poc probable però no impossible. Tot això, com dèiem, amb una variable afegida d'una eventual intervenció dels Estats Units. Fa important una repassada en el seu passat per entendre la situació actual del país.
I començam amb una apreciació, i és que el poble iranià és molt resilient. El 1979, en plena Guerra Freda i amb una capital ultramoderna i un extraradi contrastat pràcticament medieval, començava en aquest cas una revolta contra el Xa. L'enderrocaren i passen a ser un dels primers sistemes dominants per la regió. Una revolució que va estendre ràpidament als territoris veïnats, però en contra d'altres llocs, l'Iran es va declarar antiamericà, antiimperialista, i es va declarar també independent sota el mandat de l'Ayatollah Khomeini. Això li va costar l'aïllament econòmic, que és una de les fonts històricament de les crisis que ha patit, però alhora és també argument de resiliència i la capacitat de supervivència.
Perquè hem de recordar que els Estats Units recolzaran Iraq amb una invasió d'Iran que provocarà una guerra de quasi 9 anys, amb prop d'un milió de morts entre Iraq i Iran, i en certa manera Iran se'n va sortir.
Ho defensa l'escoltam el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales, explica que l'Iran ha resistit millor que l'Iraq, tot i que des de sempre s'ha qüestionat i molt el govern en moviments reformistes, polítics i també socials. Unes revoltes que ara s'intensifiquen i que són, deia Sales, combustible perquè els Estats Units encenguin més encara les flames. Però Pere Sales adverteix...
Llavors estem bé, molt alerta que els Estats Units faci una intervenció tipus la de Venezuela o més endavant, perquè això podia desbaratar tot el procés de revolta o de canvi intern, perquè després podia haver un sentiment de cohesió del règim que afectés també de tipus nacional, podríem dir, i això, bueno, resistència davant d'aquest enemic extern.
Deia que la pressió externa sovint ha reforçat les dinàmiques autoritàries del règim en contra del que es pretén inicialment. El que és impossible, en tot cas, és projectar el futur que espera aquest país en la situació que vivim en aquest moment.
Haurem d'estar pendents, especialment en aquesta setmana de negociacions. Així arribarem a les 8:45, moment de la informació de cada illa, les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
TV3 Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45, bon dia. Ports de les Balears ha adjudicat les obres de reparació dels pantalans i del moll de Ribera del port de la colònia de Sant Jordi per 1,1 milions d'euros amb un termini d'execució de 7 mesos. Tot d'una parlant d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquests moments, trobant les retencions habituals, el principal és el de Palma. Trobant retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del Consell fins a Santa Maria. I també la incorporació a la via cintura. A la via cintura trobaran retencions que comencen des de carrer Aragó fins a l'altura del cementeri. I a la carretera de Soja, sentit Palma, trobaran retencions fins a incorporació a la via cintura. A la que són la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dóna-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3. Tots donam una mà a Abaimar.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
8:47, començàvem parlant de successos perquè la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal responsable d'haver perpetrat presumptament 78 furts d'establiments de Palma. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els agents han detengut 4 homes, tot de nacionalitat espanyola i amb multitud d'antecedents per delictes similars. Els integrants del grup s'havien especialitzat a furtar a comerços de roba i farmàcia de la capital balear. Ho havien fet a una vintena de comerços. En total, havien causat un perjudici econòmic als establiments de més de 18.000 euros.
D'altra banda, s'ha decretat presó provisional per un home detingut com a presumpte autor de 2 robatoris amb violència a Palma. L'investigat va agredir 2 dones per llevar-los el mòbil mentre esperaven l'aturada del bus. També estaria implicat en un furt a dins d'un vehicle.
Els fets es van produir a finals de desembre, però no l'havien pogut identificar i localitzar fins fa poc més d'una setmana. Va ser identificat per una patrulla d'atenció a la ciutadania de la Policia Nacional al passeig marítim de Palma, on va ser detingut i després de passar a disposició judicial es va decretar el seu ingrés a presó de manera provisional.
Canviem de qüestió de mà en portada. Ports de les Balears ha adjudicat les obres de reparació dels pantalans i del moll de la Ribera del port de la colònia Sant Jordi al municipi de Salines per poc més d'1,1 milions d'euros amb un termini d'execució de 7 mesos.
La Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua apunta que l'obra permetrà millorar la seguretat i l'estat seguretat estructural de la instal·lació portuària. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Serveis Professionals Submarins. El projecte, redactat al juny del 2025 i aprovat definitivament a l'agost, preveu la reparació estructural dels pantalans i del moll de Ribera amb l'objectiu de reforçar la seguretat, millorar les condicions d'ús i perllongar la vida útil de les instal·lacions. El termini d'execució previst és de 7 mesos i començarà a comptar a partir de la signatura de l'acte de comprovació del replantatge.
I després de molts de dies de mal temps, amb avisos de per fort vents i mala mà principalment, són molts els que s'han animat a sortir a la muntanya quan ha fet unes hores de sol. La Serra de Tramuntana s'omple excursionistes que aquests dies que s'esperen que el bon temps per contactar amb la natura.
Ho han notat especialment a Lluc, on ahir van recuperar les visites i s'espera que així sigui mentre duri el bon temps.
Nosaltres pujarem en el Puig del Galilau. I l'idea és pujar per Comafreda i baixar per les voltes.
Una volta petita per Lluc.
La fresca és de matí, però és igual.
Val la pena
pujar a Lluc a fer un bon cafetet.
Al santuari de Lluc molts hi han quedat a dormir aquest cap de setmana i l'ocupació ha fregat al complet.
Les meves filles, les meves netes i bé, tots. Tota la penya, que són de Verdeu.
Mi hija me dijo un día, papá, yo quiero quedarme un día a dormir allí.
Anyo dos pics a l'any, a veure la Mare de Déu de Lluc, o per una promesa, o per simplement venir a fer una volta per aquí i estar aquí. Per estar per aquí, sí. Yeah. Molt nostre.
8:50, l'única biblioteca social de les Balears es troba a Sa Pobla. El seu projecte atreu la UIB als centres educatius i també als usuaris, que s'han triplicat en 3 anys. Un exemple de cohesió i integració.
El taller està conduït per la creadora Curly Comas. És només una mostra de la revolució que viu la biblioteca de Sa Pobla amb el projecte de ser un espai per a tothom. En aquesta activitat per a persones de més de 65 anys expliquen i li donen a conèixer el model i l'estil de vida de la seva generació, on la gastronomia és una de les protagonistes. Ho han explicat Nabel i na Margalida, participants del taller quan érem joves.
Les panades m'agraden molt. I m'agrada fer-les, i ma mare m'ho va ensenyar de fer, no? Tenien animalets, la gent tenia animals, tenien gallines, coniats, a temporades coloms, a temporades una cosa i a temporades l'altra, i ma mare matava dos conis, i trossos, i ben de prebabà, eh? Ben de prebabà i panadetes.
Els usuaris d'aquesta biblioteca social han augmentat exponencialment i han passat de tenir-ne 2.500 a 7.500 en només 3 anys. D'ençà que na Madalena Tugores ha posat en marxa un pla per atreure tots i cada un dels col·lectius de Sa Pobla.
El primer pic que venen diuen on nosaltres podem entrar en aquest espai? Aquí hi ha llibres, nosaltres no hem estudiat. I clar, i dius, té raó, dic abans era un espai que ells no hi tenien cabuda, però des de les biblioteques avui en dia el que cercam és que aquest espai sigui per tothom. I a la vegada pues, podrà preservar, no?, aquest coneixement que ells tenen i que ens anirà fugint a poc a poc.
La Biblioteca Social de Sa Pobla ja té 3 premis nacionals i internacionals i també ha captat l'atenció de la universitat, de l'administració i dels centres educatius.
I un altre projecte il·lusionant el tenen el Centre Integrat de Formació Professional Pere de Songai de Llucmajor. Es tracta de domòtica per abelles. Aquest centre ha desenvolupat un sistema per millorar-ne la qualitat de vida i potenciar així l'apicultura.
Alumnes d'electricitat de formació professional han ideat caseres domotitzades que es poden controlar amb el mòbil. Jaume Colom és el professor i l'escoltam juntament amb un dels seus alumnes, en Justin Delgado.
Hem ficat una sèrie de sensors dins les queres de les abelles que li envien a l'apicultor dades importants, com pugui ser temperatura, humitat, quantitat de mel, en base en el creixement després de la quera. Després hem afegit una estació meteorològica i, finalment, la part d'automatització, hem afegit una sèrie d'actuadors que, per exemple, el que fa és regular el rec de sort apícola o moure aquest sostre bioclimàtic.
Sobre todo las conexiones, porque no lo mates, tipo, no lo mismo estudiarlo que hacerlo, porque al hacerlo tipo, aprendes mucho mejor y te das cuenta más para qué sirve.
Un dels pioners en aquesta metodologia és en Pere de Songall. S'involucra tot el centre i també les empreses. Escoltam paraules del director del centre, Miquel Sastre.
L'avantatge és fer feina dins d'un entorn real, participar amb alumnes, empreses, altres centres formatius, i dins del mateix centre hi poden col·laborar diferents cicles formatius.
I a una finca de Pina han construït una prova pilot, la pèrgola. s'obre i es tanca amb el mòbil perquè les abelles tinguin la temperatura ideal. Amb més qualitat de vida, les abelles viuen més tranquil·les i poden concentrar les energies en fer mel. I també se'n beneficia l'apicultor. Toni Ramis, apicultor aficionat, comenta els avantatges que suposa aquest nou sistema.
Això m'ajuda molt perquè fer real pot treure dades de pes, temperatura i evolució. Fora jo venir aquí a destapar i me les atles. És molt pràctic.
Quan la colònia d'abelles creixi, esperen que es produeixin més mel i que una casera tradicional.
I un darrer punt, perquè 11 carrosses i 36 comparses han participat aquest diumenge a la Rua de Palma.
Estamos representando a nuestro país con mucho orgullo y mucha felicidad. Aquí con ustedes Rimos al Cero y todo Colombia en Mallorca.
Estamos agradecidos por recibirnos así.
Cada viernes, cada semana se ensaya, se ensaya a tope. Las niñas son muy comprometidas, las niñas son preciosas.
En el concurs de la disfressa més elaborada, la més original, la més animada i la més reivindicativa, hi havia 2.800 euros en premis. La festa, la closa, l'actuació del grup musical Flamingos. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, es moment per la cultura. Avui, que és dilluns, vos proposam tot un seguit de cites culturals per aquesta setmana. Sabeu que és temps de disfresses i de festes i, per tant, és bon moment per les sales per programar concerts. Vos feim, per tant, un parell de propostes a la nostra agenda.
I començam avui per una proposta ja per dimecres. Són aquests que sentiu, que escoltau de fons. Vic Sants serà a Palma, un concert més a la Sala Zero dels Gremis. Serà a partir de les 8 del vespre i de Frank. Presenten el seu primer disc, del qual ja en sentim un extracte, que du per nom La Polinèsia.
Ahora que todo va pasando y reivindico firme la palabra, mejor zanjarlo que aguantarlo.
Això, dèiem, serà dimecres i allà mateix, el dijous, però serà Fera, el millor grunge també de metal i rock. I per si vos pareix molt poc, a més, presenten al restaurant una hamburguesa amb el nom de la banda creada especialment per a l'ocasió. Per si sou més a prop, a la capital del Llevant també teniu Guillem Sansó, de Montenegro, serà la Fornal, la sala, a partir de les 8:30 de la nit. I atenció a divendres, perquè aquests les coneixereu tots. Són ells, sí, uns veterans incombustibles. Fórmula Quinta seran al Trui Teatre de Palma a partir de les 8:30 del vespre. Sí, és Eva Maria en la Fiesta de Blas, o el ja mític Cuéntame, versionat i reversionat, més encara gràcies a una popular sèrie de televisió. Sonaran el Trull pel públic de totes les generacions. I ja l'Auditorium contraprograma, en aquest cas ben fort, amb el Great Straits a partir de les 9 de la nit. Un gran grup de tribut que fa homenatge precisament, com haureu endevinat, als Dire Straits, i encara divendres.
Hey, dime cómo fue. Que el tiempo se llevó todo lo que pudo ser. Dime cómo fue. No hay nada en mi interior y solo sé.
Sí, sí, és música urbana, com podeu escoltar a les totes, amb Omar Montes, que visita BCM a partir de les 11 de la nit.
Ya, el tiempo pasa y todo sigue igual. Y tu recuerdo perdura en mi ser. Cierro los ojos.
Ja dissabte, ICO i Dodo Sound es gremi a la Sala 2 a partir de les 9 de la nit. Duen 2 anys ja de gira internacional, presenten en La Tormenta. Ara el grup torna amb més ganes que mai per tancar justament el cicle d'aquest darrer àlbum, perquè ja s'ha anunciat un de nou. I a la sala ja es va. A Menorca, Ciutadella, teniu un dels millors tributs de Speech Mode a partir de les 7 de l'hora baixa.
I d'així arribarem a les 9 del matí, tot d'una. Ampliam i repassam els titulars d'aquest dilluns a l'informatiu matí.
Y es que ahora me siento feliz y sin ti vivo mejor. Es que yo no soy pa' ti. Vives en mi interior. Sé que te mueres por mí y quieres estar cerca de mí, pero yo no juego con tu amor. Coge tus maletas y te digo vete. Vete de mi vida, vete para siempre. Coge tus maletas y te digo vete. Vete de mi vera que no quiero verte.
Ya, que el tiempo pasa y todo sigue igual. Y tu recuerdo perdura en mi ser.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quins són els temes més destacats d'aquest dilluns. Un centenar de metges s'ha concentrat avui matí a l'Hospital de Sant Espases en la primera jornada de vaga del col·lectiu que s'allargarà fins divendres. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió, independent de la resta de sanitaris. A l'Hospital de Referència, hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, així és, ho han fet en les seves bates blanques, aquest centenar de metges, i amb una pancarta on reclamen un estatut propi, com dèieu, pels metges i facultatius. Han pogut parlar amb algun d'ells, i tots demanen que els escoltin i es tinguin en compte les seves reivindicacions. El seu principal cavall de batalla són les guàrdies, que reclamen que computin com hores treballades perquè es tinguin en compte en la seva jubilació.
Vocación es muy bonita, que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos.